Radio Astel.
Que passen de les 11, avui no és dimecres, obvi, és dilluns 27 de gener, però ens haurem de començar a acostumar a aquest canvi, perquè a partir d'ara, Olma Giró,
hola,
bon dia altra vegada, saludarem els dilluns en aquest programa, el periodista d'esdeveniments negatius, de successos de l'ara, en Cesc Valldeu, com sempre, com ja sabeu, en Cesc ens porta doncs, un rànquing del món de la delinqüència catalana. La setmana passada estava amb la Giró en una armeria, nois... Però que esteu bé, torneu a estar
bé,
aquí, esteu sants i
estalvis. Moltes mesures de seguretat, com perquè ens passés alguna
cosa. Ja, això és veritat.
Jo no les tenia totes.
Bé, jo t'ho dic més que res per estar amb la Olma,
Ah, no, t'he de dir que quan vaig agafar la pistola i vaig disparar, vaig fer una mica un pas enrere.
No, no diguis mentides. Amb l'escopeta no ho vaig fer-ho bé, però amb l'altra,
no,
la pistola...
Sí, s'ha de dir que armes curtes o armes llargues, el Magiró, armes curtes, clarament.
Una crac,
clarament.
Jo no ho sabia.
Ho pots posar a la descripció.
D'Instagram,
per exemple.
No? Amb bàndoles del calibre 22.
Mare de Déu. Bueno, escolta, Cesc, comencem sempre amb una dada del rànquing d'avui, però si m'ho permets, informació que acabeu de treure mateix des de l'ara, no? Relacionada amb el tema dels cartells.
Sí,
d'Ernest Maragall.
Avui publiquem dues coses. La primera és que hi ha hagut problemes amb la custòdia de la investigació interna que ha fet Esquerra. Bàsicament, doncs, que la nova persona que és l'encarregada de compliance de les investigacions internes d'Esquerra ha arribat i a Esquerra hi ha un programari on es guarden tots els documents. Són documents, de vegades, de temes delicats. Vull dir, hi ha altres investigacions que poden ser per abusos sexuals. O per, és a dir, són temes delicats. I, per tant, hi ha un programari on s'ha de seguir una custòdia de la documentació molt concreta i en aquest programari la investigació dels cartells no hi és i no hi ha sigut mai, segons un peritatge que ha fet Esquerra amb informàtics i tot plegat. Per tant, la pregunta és on són aquests documents? L'antic compliance d'Esquerra assegura que existeixen i que ell els donarà al partit i que hi ha hagut uns errors a l'hora de tramitar-ho per la via interna, que és aquesta forma de documentar-ho, però ara mateix trobem això, que la carpeta està buida i no hi ha res sobre la investigació dels cartells, que en teoria va acabar perquè van sancionar quatre persones, vull dir que ha d'existir d'alguna manera o altra.
Perdó, però a mi el que més m'ha encuriosit llegint la notícia és que de les 46 investigacions, crec que era que havia fet Esquerra l'any passat, de forma interna, l'única carpeta on no hi existeix res és en aquest cas la dels cartells contra els Maragall i l'estructura B, vull dir que
l'única.
És curiós, si més no.
És curiós, sí. I no és... I n'hi ha hagut també, és a dir... Que no és allò que és l'última i, per tant, li hem de donar un temps perquè apareixin la documentació. No, és que hi ha de sèrie. És a dir, des del primer moment que es comença tota la documentació s'ha d'abocar en aquest sistema informàtic. I no hi és. I després també hem publicat avui que com va anunciar Oriol Junqueras quan si era president d'Esquerra, que finalment ho és, que faria una comissió de la veritat per investigar tot el tema dels cartells, de l'estructura B, doncs que Ernest Maragall renuncia a anar-hi a declarar en aquesta comissió. No col·labora. Diu que no és militant i, per tant, perquè es va donar de baixa. I que, per tant, doncs, ja no, d'alguna manera, no li incumbeix anar a declarar que ho podria fer, però no hi va.
Per cert, és més curiositat, Mercè, però que rubriques és que el nou responsable de compliment del partit, que es diu Lluís Monbiela, no té relació amb l'anterior que es deia Xavier Monbiela. Vull dir, és un cognom molt estrany.
I no tenen res a veure amb l'altre.
Segur.
No són familiars.
Segur,
però, però sí, és molta curiositat que es diguin, perquè si et dius García, doncs és més probable, però Monbiela... És un nom bastant estrany, sí. I quan parlàvem d'aquest tema abans de publicar-lo, doncs parlàvem del Monbiela vell i el Monbiela nou, perquè, evidentment, si no, era complicat de gestionar.
Mira, doncs ho trobareu si aneu al diari Ara, aquesta darrera hora que ens passava el Cesc, que ho han tret els companys de l'Ara, que és d'aquesta nova direcció d'Esquerra, no, bueno, això és d'avui, no troba els documents de la investigació interna sobre l'estructura B, signada per l'Aleix Molders, amb...
Company
de l'Ara del Cesc Maideu. I ara ens deia el Cesc, no? Just aquesta notícia també, ara sí, pel que fa doncs, a Maragall, que en principi doncs, no anirà a declarar, es podríem dir així, davant d'aquesta comissió que havia anunciat Oriol Junqueras.
És que, a més, tampoc sabem molt bé, que això és un altre tema, que ja ho acabarem sabent, suposo, qui va declarar a la primera investigació interna, perquè no ho sabem. Perquè, com que tampoc hi ha els documents, és a dir, no sabem exactament qui va declarar. Perquè ens arriba que hi ha hagut persones que han estat sancionades, és a dir, directament implicats en els cartells, que no han declarat, perquè n'han volgut, o perquè... És a dir, que s'ha de saber molt bé com s'ha fet això, perquè ara mateix hi ha molts dubtes.
Cesc, i superràpid, perquè passem a l'espai del Cesc Maideu. Clar, quina lectura hi fas tu, això? Perquè ara ho comentàvem fora antena, que potser és que s'hagi... Potser no s'ha fet mai aquesta investigació, perquè no hi ha aquests documents, o potser sí i no estaven del tot bé. Quina lectura en feu vosaltres?
Hi ha diversos. El primer és, la investigació en teoria existeix perquè hi ha unes sancions, que es van sancionar 4 persones amb un document de base per sancionar-les. Per tant, ha d'existir aquesta investigació. També crec que tothom... És a dir, crec que les investigacions internes dels partits, sempre a vegades doncs, no treuen a la llum tot el que s'hauria de treure, i dos, aquesta investigació va durar 10 dies. Nosaltres vam tardar un any i mig a saber tot. És a dir, que en 10 dies segurament no pots analitzar fons i descobrir tota una problemàtica que fa anys que dura el partit i que estava integrada i orgànica al partit, en 10 dies. És a dir, no. Crec que no és prou temps com per arribar a la fons d'una qüestió.
Bueno, doncs, com que en Cesc Maideu ens ho explica, tots els seus companys, no? Companys, he dit?
Companys
ens ho expliqueu també al diari Ara, doncs ho seguirem.
Moltes gràcies.
Aquesta evolució del cas dels cartells d'Esquerra relacionats doncs justament amb aquesta, no?, candidatura d'Ernest Maragall, que imputaven també d'alguna manera, no?, al seu germà Pasqual. Dèiem això, que avui no és dimecres, trobarem a faltar, doncs... no ho sé, aquesta secció els dimecres, però com que la tenim avui,
a tu et
va bé. I a tu bé, tu
sé. A mi també em va bé. Si tenia una rutina els dimecres, ja està alerta, però...
Ara la canvio.
Però ara la canvio. És a dir, els dilluns l'única cosa diferent és que vinc de Ripoll directament, segurament.
Ah?
Sí, sí.
I vens en tren o no?
No, amb cotxe.
Ui, a mi això m'interessa,
Amb cotxe. Per què?
Perquè a vegades per l'hora que baixi. I el tren va molt malament.
Doncs a les 9 del matí. No,
tu et veig molt interessada, d'estar...
No, és veritat, vaig aquest diumenge i l'R3... Horrible.
També dic que l'Olma va pujar l'altre dia al cotxe amb mi i va descobrir que no sóc precisament un conductor molt segur al volant.
No, vaig patir.
Home, perquè salta de semàfors.
Entre altres coses.
No, i tu, per tant, molt tarant,
El veus molt bon Jan, però es transforma. Aquell tipus de persona que es transforma i comença a dir tot el que se li passa pel cap.
Ah, sí?
Bueno, Marc, no ets gaire fi conduint, canviant de marxes. No ets gens fi.
Conducció de poble.
Conducció de poble, això n'hem de parlar un dia. Cesc, ens posem aquesta dada. 8.629.
Sí, són persones i són les persones que ara mateix estan a Catalunya a dins d'una presó. És a dir, la població penitenciària evoluciona molt i diguéssim que aquesta setmana hi ha aquestes persones. Uh-huh. Perquè la setmana que ve ja no hi seran les mateixes. Algunes de les dades que són també sorprenents, el 94% són homes. De totes aquestes 8.600 i pico persones, el 94% són homes.
I clar, i només el 6%, per tant,
dones.
Són dones. Clar, avui doncs parlarem de presons, el rànquing exactament quin serà, no? Concretament en què ens fixarem.
Seran els 5 delictes més freqüents pels quals estan condemnats tots aquests presos. És a dir, per quin delicte el pres està ara mateix doncs, privat de llibertat. El primer de tots, crec que no sorprendrà ningú, i hem dit que hi ha 8.600 presos, doncs el 41% d'aquests, és a dir, gairebé la meitat, 3.700 persones estan condemnades per delictes contra el patrimoni, és a dir, robatoris, furs, estafes, que també són els delictes més comesos a Catalunya, per tant, té tota la lògica del món que sigui el primer delicte.
Una relació lògica, Cesc. Ens preguntàvem avui quines són les presons, no?, més interns que tenim a casa nostra.
Doncs Brians 1, Brians 2, Sant Esteve Sesrovires, s'emporten una gran part dels presos, al Baix Llobregat. Entre les dues presons hi ha 2.500 presos i després ve Quatre Camins, a la Roca del Vallès, on hi ha uns 1.100 presos.
Com ho has dit, això? Tu saps que a partir... O sigui, a veure...
Com ho he dit? Què he dit? Què he dit malament?
Ara que en Cesc no ho sap.
No ho sap.
No ho saps? Mira, José.
Confinament de la presó de Brians 2. Fa molts anys, això.
Brians,
Em persegueix.
Què estàs pensant? La vida de Brian?
No, és que em pensava que era així com anglès, com que els termes anglesos són com més diversos.
Ho havies escoltat alguna vegada, això de Brians?
Brians.
Sí, fa molts anys, l'any passat, no?
Estava amb en Pol Mar... Això fa 3 anys, 3-4 anys. Bueno. Començava, eren els meus principis.
Bueno.
Que jo també dic, mai no sé molt bé com... Jo sempre he dit Brians 2 i tothom m'ha dit Brians 2. Potser ets té raó aquí ara,
Gràcies, gràcies.
No ho sabem, vull dir. Comenta-ho amb el
director. Investiga.
No, jo conec gent de Brians 2, els hi preguntaré.
Bueno, tu no li preguntaries, perquè... Ja, però bueno, igual. Escolta, bueno, deies això, que Brians 1, em sap greu, Brians 2...
I Brians 2 és on hi ha més presos.
És on hi ha més presos.
I fins i tot podem saber, que això és molt divertit, bueno, divertit, potser no és la paraula, d'on són els presos. És a dir, quines són les comarques que tenen més presos entre els seus habitants.
Val.
Evidentment, Barcelona és la primera, 300 presos. Després ve el Vallès Occidental, que guanya per molt el Vallès Oriental, amb aquesta dada, podríem dir negativa, perquè hi ha 801 presos del Vallès Occidental i del Vallès Oriental arriben als 400, és a dir, hi ha gairebé el doble de presos del Vallès Occidental, i després el Baix Llobregat amb 606 presos, és a dir, que són originaris, o estan tenen el domicili en aquesta comarca.
Vinga, doncs anem ara pel segon lloc del rànquing. Manera de perder la horizontalidad tranquila rendida ante el sueño, misma manera de volver a los aromas conocidos. Segon delicte amb més
presos, és a dir, més freqüent dels presos catalans, i també és bastant lògic, és delicte contra la seguretat col·lectiva, que això inclou, hi ha 1.699 persones empresonades per aquests fets, que és un 19% del total, i són bàsicament delictes per drogues, és a dir, temes de drogues, temes de salut pública, seguretat col·lectiva, i també són delictes, per exemple, contra la seguretat vial, que a vegades, per exemple, un homicidi imprudent a la carretera que atropelles algú i que consideren que has comès una imprudència, per tant, pots acabar a la presó per un delicte així, doncs també són delictes d'aquesta tipologia. I hi ha un debat, que crec que està bé obrir-lo, i crec que és interessant, que és que s'obre molt el debat últimament de que a les presons hi ha més persones estrangeres que autòctones, diguéssim. És a dir, hi ha més persones de nacionalitat estrangera que de nacionalitat espanyola.
Sí, sí.
I aquest delicte és la clau per entendre-ho. Perquè ara mateix hi ha 4.100 presos d'origen espanyol, 4.469 presos d'origen estranger. Per tant, hi ha més presos d'origen estranger. Però, clar, el delicte contra la salut pública, que és el tema de drogues...
Perquè és la clau, no?
És una de les claus, el patrimoni i les drogues. Perquè un 22% dels estrangers estan condemnats per aquest tipus penal, és a dir, per drogues. I, en canvi, només ho estan un 14% dels nacionals. És a dir, que un volum molt gran de presos del delicte, que gairebé hi ha més presos, són estrangers. Per tant, s'explica molt aquesta presència d'estrangers. En canvi, en altres delictes, que veurem més tard, els estrangers tenen una presència molt més petita. I aquest delicte segurament és una de les claus per entendre-ho.
I una de les claus per entendre-ho, i de fet en Cesc Baideu, avui és que és portada també del diari Ara,
drogues, sí, sí.
Justament en drogues, no? Perquè has redactat aquest article voltant d'una investigació que has fet, no?
Hem intentat explicar com funciona el mercat de la droga, és a dir, d'una visió, i no en tinc ni idea d'economia, però faré servir la paraula aquesta, macroeconòmica, és a dir, a nivell global espanyol, el mercat, com global, està el preu de la droga, com evoluciona, que es manté més o menys estable, tot això. I després més microeconòmic, vam entrar a un narcopis del Raval, hem parlat amb traficants del Raval i d'altres punts, a veure com regulen els preus ells, com venen, com compren. Hem descobert que hi ha narcopisos que fan Black Friday, que fan rebaixes, també que tu pots comprar amb un mòbil robat droga. Vull dir, expliquem una mica, crec que és interessant de veure com funciona el mercat de la droga des de dins.
Doncs això ho llegireu avui al diari Ara. I ara sí, seguim amb el tercer lloc del rànquing. Cesc, de quin delicte estem parlant?
A mi m'ha sorprès quan feia el rànquing, perquè el tercer delicte és l'homicidi. És a dir, parlem de patrimoni, drogues
i homicidis.
És a dir, hi ha 537 persones empresonades a Catalunya per haver matat algú.
És molt.
Sí, sí, 537, que són un 12% del total. També hem de pensar que l'homicidi és un dels delictes que es penalitza més i amb penes més llargues, i per tant s'estan acumulant. És a dir, són penes molt llargues.
I en aquest cas, el que deies tu, que era important també posar-hi el focus, les nacionalitats més presents a les presons per un delicte d'homicidi...
És l'espanyola. I si ho comparem amb l'estranger, és a dir, amb la nacionalitat espanyola els percentatges més o menys estan, és a dir, de tots els presos espanyols que hi ha a les presons catalanes, més o menys un 12% estan condemnades per homicidi. I de tots els presos de nacionalitat estrangera que hi ha a les presons, més o menys un 6% estan condemnats per homicidi. Per tant, percentualment, hi ha els espanyols...
Maten més que...
No sé si podríem dir-ho així, però estan més condemnats per matar que els estrangers.
Exacte, més condemnats, és la paraula. Les persones originàries d'on, no? Aquestes nacionalitats que deies, ho teniu això?
Sí, exacte. O sigui, la primera nacionalitat de les persones és l'espanyola, que és la que hem dit, que hi ha 4.000 i pico presos, i després ve la marroquina amb 1.600 presos, que no és estrany, perquè amb molta diferència també és la comunitat més nombrosa a Catalunya, amb més de 200.000 persones. És a dir, són gairebé el 20% del total d'estrangers de Catalunya són d'origen marroquí. I després venen altres nacionalitats que ja estan molt més empatades, diguéssim, que són Colòmbia, República Dominicana, Romania, Algèria o Albània. Són nacionalitats, que per diferents de tipologies diferents de delictes doncs estan molt presents a les presons.
Vinga, doncs ara hem parlat d'aquests delictes per als quals doncs, la gran majoria dels presos estan ara mateix en aquestes presons catalanes, els 5 delictes més comesos pels presos. El primer, ens deien, Cesc Maideu, patrimonial, no? Deies?
Patrimonial, sí.
Patrimonials, en segon lloc el cas de drogues, tercer lloc homicidis i ens queden 2 llocs per completar aquest rànquing. Va, aquests 2 llocs del rànquing, quart lloc.
Quart lloc, i el quart i el cinquè estan molt lligats, així que els explicarem de forma bastant seguida. El quart delicte pel qual han estat condemnats més presos a Catalunya són el grup delinqüencial vinculat a la violència de gènere. Hi ha unes 470 persones condemnades per aquest delicte. I l'últim lloc del rànquing és pel grup de delictes vinculats a la violència sexual. Són dues coses que són, és a dir, es toquen moltes vegades perquè són molt properes, però per exemple la violència de gènere també podríem parlar de maltractaments de violència domèstica de forma regular, que no hi té per què incloure violència sexual. És a dir, perquè pots pagar la parella però no agredir-la sexualment i per tant és on es diferencia en aquests dos grups. Per violència sexual, que va des d'uns tocaments fins a una violació, ara mateix és tot, ja ho sabem, que el delicte ho inclou tot, són 441 persones tancades a la presó per aquest delicte. I de totes aquestes persones, de totes aquestes 441 persones, només hi ha una dona.
Una dona d'aquest... Mare meva.
Després diuen.
En casos de violència, dels delictes de violència sexual, i en tots els delictes, tots, ja ho hem vist, hi ha un 6% de dones només a la presó.
Per tant,
una dona de 441 persones condemnades per violència sexual.
Déu-n'hi-do. Ara, si continuéssim amb el rànquing, Cesc, amb quins delictes ens trobaríem? Per exemple, en sisena posició...
En sisena posició hi ha delictes de lesions, després vindrien delictes contra l'ordre públic, aquí també hi ha delictes desordres públics o també hi ha atemptats contra l'autoritat, després delictes contra l'administració de la justícia, que aquests delictes ja són delictes més de caire administratiu, però que poden anar acumulant-se i poden acabar produint doncs, penes de presó. I després també volia donar dues dades interessants, que podem parlar una mica, si volem. La primera és que els presos de nacionalitat espanyola tenen el doble de permisos penitenciaris que els de nacionalitat estrangera, tot i ser menys.
Clar.
Que això és important també per entendre per què hi ha tants presos de presos estrangers a les presons. No poden accedir a permisos, no tenen arrelament i moltes vegades no tenen recursos econòmics. I aquestes tres variables fa que no puguin abandonar la presó com ho faria una persona a la nacionalitat espanyola que ràpidament pot accedir a un tercer grau. Bueno, ràpidament depèn del delicte, però pot ser un tercer grau, sortir, començar a tenir permisos. És molt diferent la logística dels dos i per això n'hi ha més. És un dels...
I perdona, Cesc, tu tens la dada de si hi ha presos catalans a presons estrangeres?
No, però no la tinc. Segur que n'hi ha, però en tot cas ràpidament deuen demanar un traspàs.
Es pot fer això,
sí,
eh? O sigui,
de fet...
Perquè, clar, bueno, tenim un cas al cap que no... Saps?
Sí, és veritat. No hi pensava ara. Però sí que es pot, per exemple, hi ha jutges...
Sí.
Que condemnen aquí una persona d'origen estranger i la condemna i és directament compleix-la en una presó del teu país.
En una presó del seu país.
Al teu país. Això a vegades passa, depenent del cas i de la casuística, els jutges ho poden fer perfectament.
Vinga, va, doncs anem ja gairebé al final de l'espai avui amb Cesc Maideu, que com sempre doncs, ens porta una anècdota relacionada amb aquest rànquing. Doncs 24 minuts, música de Prison Break. Arribem al final de l'espai. Que no sabria dir jo. Jo no l'he vist, aquesta sèrie.
No has vist Prison Break?
Clar.
Jo tampoc.
La primera temporada de Prison Break és la sèrie que m'ha enganxat més. Però
sí?
És una... Després n'hi ha 6 més que no cal que les miris. Però,
sí.
Però la primera, a mi em va... Fascinant. Sí, sí, sí.
No, és Mercè, una... i en sèries molt més bones.
És una intensitat... Ui, ja. Un exemple, vinga.
Qualsevol. Ara estan parlant molt d'Anys Nuevos.
Sí,
veus?
És veritat.
El millor de cap d'any, no?
Sí. Bueno, no ho sé. Escolta.
Comentari polèmic, eh? Anys Nuevos millor que Prison Break.
Ja, haurem de parlar amb la Neira i la Vallejo. Ja en parlarem. A veure què els hi sembla. Ah, diuen que és bona, per això, Prison Break.
Ah, Prison Break. No,
pensava que hi havia Anys
Nuevos. No, jo vis-a-vis. Vis-a-vis, sí.
Doncs,
no, em va agradar, m'agradar els actors, les actrius.
Orange is the New Black, també està molt bé.
No sé.
Bueno, una anècdota.
Presons, parlem de presons. Sí, sí. Estem parlant de presons. I hi ha un cas molt recent que l'estem seguint aquests dies, que és que dijous passat, 23 de gener, un pres de Mas d'Enric, que està condemnat a 12 anys de presó per delictes de robatori, bàsicament, tenia una cita a un centre terapèutic, que no està gaire lluny de la presó, al Catllà, al costat de Tarragona, i el centre es diu Els Pallaresos. I va anar a acudir la seva cita amb el seu terapeuta, que forma part de dins del seu tractament de reinserció. El pres, per tenir-ho present, sortia de la presó en teoria el 2029. O sigui, li quedaven encara uns quants anys, li quedaven 5 anys almenys, 4 anys. Doncs un cop va arribar al centre, allà hem de dir que no hi anava acompanyat de policies, sinó que anava acompanyat de dos treballadors del centre penitenciari, que eren un psicòleg i un terapeuta. És a dir, no hi havia policia en aquell moment acompanyant-lo ell.
Caminant, perdó, anava caminant.
No, el van portar en cotxe i un cop és al centre terapèutic, demana si pot sortir mentre no comença la cita amb el terapeuta, si pot sortir a fumar. Li van dir que sí. I va sortir a fumar i va marxar caminant tranquil·lament. I això va passar dijous i encara l'estan buscant. I fins aquí la història.
No se sap res, eh?
No, també et dic,
jo si fos treballadora no el deixaria no sol ni al lavabo. Com el deixes no sol a fumar?
Depèn, és que a vegades hem de tenir present que hi ha presos que...
Clar, és que depèn, no? Del nivell potser...
O d'amistat, sí, amistat.
Vull dir que hi ha presos que estan en una situació tan favorable a nivell de permisos o a nivell de possibilitats de poder sortir. Aquest senyor, per exemple, en una condemna de 12 anys de presó que tenia... n'havia complert ja més de la meitat, bastant més de la meitat. Aquest senyor devia estar ja amb permisos penitenciaris, si es porta mitjanament bé la presó i segueix un protocol concret, i estava molt a prop del... o ja estava potser en tercer grau. És a dir...
Cal una bona conducta aquell, no? És...
Vull dir que no, per ell ja tenia, no ja. Té... O sigui, hi ha presos que no té cap sentit fugar-se, ni un.
Tal és a dir, qual.
És a dir, l'únic que fas és que després tota la feina que has fet fins ara...
De no res.
Tornem a la casella de sortida.
L'escombraries, totalment d'acord.
Per això sí que es dona certa llibertat, o els presos que treballen... Un dia vaig posar un exemple, que hi havia presos que treballen a les cafeteries exteriors de les presons, que és on van els familiars, els treballadors, etc. Doncs que aquests presos moltes vegades poden, si volen, poden sortir al carrer i marxar a la carretera. Però clar, són presos que estan en un estat de mesures penals molt avançat i que no té sentit.
Perdona, que bé que diguis això, perquè per acabar, Cesc, deixa'ns comentar amb tu, Norma, perquè aquests dies també llegim aquesta notícia, condemnat un funcionari de presons per amenaçar Iñaki Rivera, que els dèiem, va ser professor meu de penal a la UB, i a banda l'Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, i el van amenaçar a través de la xarxa social X, abans Twitter, deia això, el missatge: si un dia et trobo pel carrer, fuig perquè no tindré cap mena de contemplació.
Ostres, no ho sabia, no havia estat pendent d'aquest cas.
Clar, llavors, cal recordar que Rivera, Iñaki Rivera, doncs és un clar defensor dels drets humans interns més reconeguts de tot Catalunya. El funcionari ha estat condemnat a una multa de 180 euros per un delicte lleu d'amenaces.
Sí, el problema en el fons també és que és a dir... La reinserció és una aposta de Catalunya, del model de presons, però és com tota la vida, és a dir, la reinserció no és al 100%. És a dir, no tothom adquireix el mateix grau de reinserció per motius lògics. De fet, hi ha gent que el seu pronòstic és mai tornarà a reincidir. És a dir, el pronòstic és tornar a reincidir.
Clar.
No ha complert zero cap factor.
Clar,
de...
és que...
I després, evidentment, doncs, hi ha excepcions. Ara, que et dic que això és un model que no funciona, jo crec que no estem aquí.
No, mira, totalment. O sigui, el que ens ensenyaven a dret penal, la primera cosa que t'ensenyen és que la presó, que és el que primer nosaltres tenim tots al cap, la presó per nosaltres és com una... posar la gent a la presó, diguéssim, com a perill, o sigui, com a perill, que també ho és, no?, per intentar, doncs, aquells perillosos. Però que la primera raó és aquesta reinserció que tu deies, no?, perquè la presó hauria de ser la clau perquè aquesta gent no tornessin a delinquir, però clar, malauradament... No és així, Cesc.
I ho podríem trobar ara mateix, però l'índex de reincidència és baix. Mira, si vols te'l trobo en 3 segons.
Quin és l'índex de reincidència
ara mateix a Catalunya. Però, de fet, és més baix el dels estrangers que el dels autòctons, crec.
És més baix el dels estrangers,
crec,
eh?
Crec que sí. Un moment.
Al final, les dades desmunten molts discursos.
Bueno, fem una cosa. Mentre el Cesc ens busca aquestes dades, nosaltres, que ens anem acostant cap a 12:15, aprofitarem i farem una aturada, i a la tornada tenim moltes ganes de parlar avui amb Xavier Torrents, ja el coneixeu moltíssim d'aquesta casa, periodista i politòleg i professor també de la UB. Avui, com ja sabeu, es commemoren aquests 80 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz i, sens dubte, com ho dèiem, la memòria ha de ser aquesta arma vital, no?, per combatre l'oblit, i avui en volem parlar doncs, amb el Xavier Torrents després d'aquesta petita pausa de no res. Cesc, ho tens?
La dada. Mireu, amb l'índex de reincidència ara mateix es troba al voltant del 20%, que no és molt alt.
És baixet, no?
És baixet.
Però amb els estrangers o els nacionals?
I m'he equivocat, això. És a dir, l'índex, la taxa de reincidència de les persones estrangeres és molt similar a les persones nascudes a l'Estat. Un 22% les estrangeres i un 20,4% els espanyols. Per tant, estem allà. És a dir, em recordava que era més alta, però no.
Bé, en tot cas, mai Déu, llegim el diari Ara. Moltíssimes gràcies. Avui,
moltes
com
gràcies.
Dèiem, en portada, teniu l'article del mai Déu sobre les drogues a casa nostra. I fins dilluns vinent.
Fins dilluns, serà un plaer.
No,
ara vindré dimecres, també.
Bueno, si vols venir, nosaltres encantats.
No,
va,
moltes gràcies.
Gràcies, Cesc.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.